Bon dia, què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa d'aquest divendres 15 de novembre de 2024. Ens acompanyareu i serem fins les 12 menys 2 minuts. Des de Ràdio Vilafranca us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella, a les vies tècniques i tria musical, i Sílvia Delgado. I al sumari us explicarem aquest camí que transitarem radiofònic a les zones a partir d'ara i al llarg d'aquestes 3 hores. D'aquí uns instants, així que posem punt i final al sumari, saludem el Marc Paredes, que ens porta la previsió meteorològica per avui, dissabte i diumenge. I així que acabi el temps, un bàsic dels divendres i també dels dilluns, els esports. Avui és una prèvia ràpida dels partits més destacats del cap de setmana i sempre una conversa, una entrevista. Avui serà amb Carlos Cortijo, el tècnic del Noia Freixenet, perquè dijous s'estrenen a Europa. A 9:45, 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès per saber com es lleva aquest divendres a les nostres comarques. Serà el primer flaix informatiu del dia. I a continuació, Roda d'Alcaldes, aquesta secció que ens permet passejar pels nostres municipis i conèixer a fons els projectes i el dia a dia de cadascun d'ells. Avui conversem amb Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva. La cooperativa vilafranquina Somriu està impulsant a les escoles de moment de l'Alt Penedès un projecte per prevenir l'abús i el maltractament infantil. A les 10:06, la presidenta de Somriu, la Ruth Marrugat, i la seva responsable de projectes, la Lia Marrugat, seran aquí per explicar-lo. A 10:45, de nou 5 minuts per l'actualitat d'aquest divendres a l'Alt i al Baix Penedès, el segon flaix. I a continuació, una agenda al detall, un parell de propostes, de recomanacions. D'una banda, el tercer torneig de tennis taula de Festa Major que es disputa aquest diumenge a Sant Sadurní. La regidora d'Esports i Joventut, l'Aranza Molina, ens en parlarà i també aprofitarem per presentar les activitats de tardor a l'Índex. I la segona recomanació passa per Vilafranca, pel casal popular La Garalda, perquè avui, dissabte i diumenge, estan de festa, celebren 10 anys. En parlarem amb el Fèlix Casanelles i la Laura Ràfols, que s'acostaran a 10:45 per detallar-nos aquest programa d'activitats. A les 11:06, estrenes cinematogràfiques, tafanegem la cartellera amb la Fanny Vivar, on hi ha apostes tan esperades, m'atreviria a dir que no només d'aquest mes de novembre, sinó de l'any pràcticament, com Gladiator 2 de Ridley Scott. Però hi ha unes quantes pel·lis recomanables que repassarem a les 11. A 11:45, última cita amb l'actualitat Alt i Baix Penedesenca, el darrer flaix del matí. I a l'entrevista final acabarem tot passejant per Calafell des d'una perspectiva diferent. Ho farem acompanyant el Carles Fries, que va en cadira de rodes, i així, en primera persona, intentarem ser conscients de totes les dificultats a les quals s'enfronta. I és que les barreres arquitectòniques, que no només són una dificultat per a aquelles persones que van en cadira de rodes, amb un cotxet de canalla, també t'hi trobes i molt, són una assignatura pendent encara a molts municipis de les nostres comarques. Aquestes són les propostes i les veus que ens acompanyen avui divendres.
El temps.
Sembla que hem dit adéu a la pluja i que lluirà el sol aquests dies. Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquest divendres i també encarem el cap de setmana i ho fem ja amb un temps molt estable, per tant, marcat per al domini majoritari del sol. Aquestes pluges, aquestes precipitacions, la segona dana que hem tingut ja és història, ens abandona i aquí a casa nostra el que ha donat de si ha estat sobretot cap a les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, on s'han acumulat doncs, quantitats força destacables, però aquí cap al Penedès, més cap al nord, doncs, les precipitacions han estat una miqueta més minces. Però, com diem, tot això se'n va, encarem el divendres i ho fem amb fred. Això sí, aquesta dana, quan ha marxat, ens ha portat aquest aire fred en alçada i també s'ha notat amb les temperatures. Per tant, si encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos perquè fins al migdia, quan surti el sol i, per tant, doncs, tinguem una miqueta més d'escalfor, les temperatures es mantindran força baixes. Però, com diem, amb aquest panorama molt estable, aquestes pluges se'n van i tenim ja molt més estones amb sol. Si bé de cara a demà, a primera hora, podrien aparèixer algunes boirines, sobretot cap a les comarques de l'interior de Catalunya, també cap al nord de l'Alt Penedès, per tant, precaució a primera hora, perquè la visibilitat podria ser un pèl reduïda, però la resta, el temps assolellat serà la predominant. De cara a la tarda, demà podrien aparèixer algunes nuvolades inofensives, anecdòtiques, i serà diumenge, quan el sol també podrà lluir pràcticament durant tot el dia, amb una lenta i progressiva pujada de les temperatures, però encara l'ambient es mantindrà força fresc, i de cara als propers dies no veiem precipitacions a la vista, aquestes temperatures que encara voldran pujar una miqueta més, però sense tenir valors desorbitats per l'època, per tant, els matins encara continuaran sent frescos, els migdies una miqueta més suaus, i haurem d'estar pendents ja de cara fins i tot al mes de desembre per trobar algunes precipitacions, però tot plegat ho anirem seguint amb atenció i us donarem tots els detalls aquí els dimarts i els divendres al Penedès en Xarxa. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
Després del temps, és moment d'obrir secció esportiva amb la nostra prèvia, uns minuts on us apropem els partits més destacats de la jornada del cap de setmana i una conversa que avui compartirem amb el tècnic del Noia, Carlos Cortijo. Arrenquem a Ràdio Sant Sadurní, tot saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Arrenquem, com sempre, aquesta prèvia esportiva amb el futbol i és que el Vilafranca rebrà diumenge el Sant Just a partir de les 12 del migdia en la novena jornada de la Lliga Elite. Hi ha hoquei patins després de la jornada intersetmanal de dimecres que, recordem, en el cas de Noia i Vilafranca es va ajornar pel temporal. Aquest cap de setmana es disputa la 8a jornada de l'Hockey Lliga. El Vilafranca es desplaça demà a Sant Hipòlit per mesurar-se al Voltregà a les 8 del vespre, mentre que Calafell i Noia jugaran diumenge. Els calafellencs ho faran a les 12 del migdia a Riazor contra el Liceo, mentre que el Noia a un quart de 5 de la tarda visitarà el Lleida en el partit que tanca la jornada. I tancarem aquesta prèvia amb la 5a jornada de l'Hockey Lliga Plata, on en el grup nord el Vendrell es desplaçarà demà a la Corunya per veure's les cares amb el Dominicos a partir de la 1 del migdia. Per tant, cap de setmana de doble desplaçament penedesenc a la Corunya, al Vendrell demà i al Calafell diumenge. I com sempre, després de la prèvia, conversem amb protagonistes del territori i avui el que ens acompanya és el tècnic del Noia Freixenet, Carlos Cortijo. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, tot bé, tot bé.
Carlos, obligats una miqueta a parlar avui i per començar del partit que s'hauria d'haver jugat dimecres, que el temporal va obligar a suspendre, al igual que el partit que havia també d'enfrontar a Reus i Vilafranca. Ara, fora de micros, parlàvem que ara el joc està en intentar posar la data per aquest noi al coi.
Sí, bueno, la verdad que la dificultad es máxima en este momento porque no hay fechas, así de claro. Estamos en una dinámica de jugar dos partidos por semana y bueno, el incidente de no poder jugar, pues sí, es verdad que nos trastoca bastante los planes, el calendario, los entrenamientos, todo. Pero bueno, ya lo he dicho más de una vez, hay que adaptarse a lo que viene y para adelante.
De fet, ara comentaves, no?, aquest ajornament, però és que venim que la setmana passada ja es va haver d'ajornar el partit de dimecres, es va passar a dijous per aquestes goteres que sembla ser que de moment s'estan arreglant perquè no torni a passar, però és una darrere una altra, no ens dona temps.
Sí, bueno, también nos tuvimos que adaptar la semana pasada a jugar dos partidos en 48 horas, jueves y sábado. Y bueno, y el tema de, como comentas, de las goteras, por lo visto parece que ya se está solucionando. Por lo tanto, también contentos por esto, porque ya seguramente no nos vuelva a pasar.
Ara comentaves, dos partits la setmana passada en 48 hores, Reus i Voltregà, dos empats, no sé, en línies generals. Quin regust queda? Suposo que força diferent, perquè es van veure dos partits bastant diferents.
Sí, al final son dos puntos de seis, esa es la realidad. Las sensaciones son diferentes de un partido a otro, pero los puntos son los mismos. Las sensaciones que nos fuimos del partido de Reus es que hicimos un buen partido. Pudimos ganar, empatar, incluso perder. Pero bueno, jugamos un partido creo que bastante completo de tú a tú con Reus, que viene una dinámica muy positiva. Lleva una racha de, bueno, creo que todavía no ha perdido en la Oquiliga. Y las sensaciones no fueron malas. Sí es verdad que Voltregà pues nos costó bastante entrar en el partido, nos costó leer lo que precisaba el partido. Y bueno, sin hacer un partido bueno, bajo nuestro criterio, pues mira, la lectura positiva es que sacamos un punto de una pista también histórica, complicada. Y nada, y con muchas ganas de que llegue el próximo partido para conseguir tres puntos. Pues nada, tendrá que ser el domingo en la difícil pista también de allí de Lleida.
Un Lleida, recordem, dimecres donava, no la sorpresa, perquè al final en aquesta Hockey Lliga tan igualada la sorpresa està en totes les jornades, però 1-4 amb el Calafell.
Sí, el Lleida tiene jugadorazos. No sé si tienen tres argentinos de un alto nivel, un portugués, jugadores internacionales con categorías inferiores de la selección española. Tiene un equipo muy, muy, muy completo. Sorpresa para mí no, porque está todo tan igualado en la Hockey Liga que la línea es tan fina entre ganar y perder y está, yo creo, que muy relacionado con el acierto. Al final todos los equipos tienen opciones, es a ver quién está más acertado. Uh-huh. Y sí es verdad que cuando te pones por delante en el marcador con una cierta renta, pues los equipos ya con experiencia inteligentes pues tienen más fácil de gestión. Igual de ahí el resultado tan abultado. Cuando los partidos están muy cerrados de un gol de diferencia, pues todo puede pasar.
Abans de parlar de competició europea, recordem, el Noia s'estrena la setmana que ve. Deixa'm que et pregunti per un tema de fora de pistes, obligada a preguntar pels incidents de la setmana passada amb el Voltregà, per aquests dos comunicats que ha fet el club, no només pel que va passar amb el cotxe d'un dels jugadors, sinó pels comentaris, pel to del comentarista del partit a través de Hockey Liga Televisión.
Sí. Bueno, pues el incidente de Humberto, pues la verdad que fue lamentable. Creo que hay que ser bastante contundente con estas cosas. Espero que Voltregà no solamente haya hecho un comunicado de palabras, sino que actúe y que se ocupen en intentar localizar a estas personas. Creo que esto pasaba hace 30 años o 20 años, pero ahora en la actualidad esto creo que está ya obsoleto, bastante anticuado, por decirlo así tranquilamente. Y nada, y luego lo de los comentaristas, pues es una lástima, porque al final es el respeto ya no a nuestro jugador, que también, o a nuestros jugadores, que también, y a nuestro club. Es el respeto al hockey, a nuestro deporte, que no somos muchos, y si entre nosotros no hacemos que sea mejor. Entonces también es lamentable, bastante lamentable. Yo, como siempre digo, con mis jugadores a muerte, y lo que le pasó en este caso a Toni y a Costa, que creo que también fueron por ahí los tiros, pues es como si no lo hubiesen hecho a todos. Creo que el Voltrega no ha hecho ningún comunicado en este caso, ni palabras ni actos. Bueno, pues sí, seguramente estén contentos con la actitud de su locutor. Nosotros también nos tenemos que ocupar en lo nuestro. Nosotros tampoco podemos controlar las reacciones de la gente. Lo que sí está claro es que cuando se retransmiten los partidos aquí en nuestra pista, el comportamiento y la profesionalidad de los locutores y de los periodistas es impoluta. Por lo menos lo que yo estoy viendo a día de hoy y lo que el año pasado veía por la tele. Entonces, en ese aspecto sí creo que somos un ejemplo, y creo, insisto, que nos tenemos que centrar en lo que nosotros podemos controlar y hacemos, y luego lo que haga la gente, pues no lo podemos controlar, pero sí lo podemos condenar, y en este caso, al sentirnos directamente perjudicados.
Nosaltres, òbviament, des d'aquí, des del Penedès en xarxa, reivindiquem la professionalitat dels que estem darrere dels micros. Tornem a la pista, Carlos, parlem d'aquesta estrena a la Champions. Dijous el Noies s'estrena a casa amb el Reus, que acaba de venir la setmana passada. Per tant, ja ens el coneixem una miqueta, tot i que és un dels grans de la competició. Dos quarts de nou del vespre, en aquest primer partit d'aquesta nova i renovada Lliga Europea.
Sí, la verdad que nos vuelve a tocar Reus. Ya hemos jugado dos veces con ellos, Supercopa y Liga. Dos empates. A ver si a la tercera va la vencida, sabiendo la dificultad que tiene extrema contra, bueno, ya lo digo siempre, no me quiero repetir, pero contra un equipazo.
Aquest serà el primer dels enfrontaments d'aquesta nova i renovada, com dèiem, Lliga Europea, que s'allargarà en aquesta fase de grups fins al 27 de febrer. Uh-huh. El Noia jugarà cada dijous, gairebé cada dijous fins al 27 de febrer, no només amb el Reus, sinó amb el Barcelos, amb el Barça, amb el Porto, amb el Sant Omer. Déu-n'hi-do, quin grup.
Sí, la verdad que un lujo. Yo sinceramente prefiero enfrentarme contra estos grandes clubes y disfrutarlo y competirlo. Luego la competición pues ya nos pondrá en nuestro sitio. Ojalá que sea en un sitio privilegiado. Entonces, bueno, como te digo siempre, lo afrontamos con la máxima ilusión, energía y lo tenemos claro que vamos a competir.
Al final, que hi hagi competicions d'aquest nivell, amb aquests equips de grandíssim nivell, amb xocs superinteressants, fan que, mica en mica, també, no?, puguis anar introduint a més gent en un esport minoritari, com l'hoquei patins.
Sí, ojalá podamos llenar el pabellón. Sí, es verdad que es entre semana, que al final igual no es lo más ideal, pero lógicamente cuando te viene un Porto o cuando te viene un Barça, pues es un reclamo para la afición y bueno, y seguro que todas las familias con todos los chicos, chicas, jóvenes, ojalá les podamos enganchar aquí en el mundo del hockey.
Com dèiem, Carlos, fins al 27 de febrer s'aniran jugant les 10 jornades d'aquesta fase prèvia de la Lliga Europea, combinades amb l'Hockey Lliga, amb aquesta primera volta de l'Hockey Lliga. Exigència màxima, i no sé com es gestiona en un club com el Noia, amb una plantilla com la del Noia, que al final, doncs, som els que som.
Sí, però per a mi tenemos una plantilla larga, porque podemos contar con 9 jugadores. Es más, podríamos incluso contar con 10 jugadores, 11 jugadores, porque tenemos juniors con un nivel muy alto, campeones de Europa, campeones de con la selección. Por lo tanto, para mí es una plantilla amplia, porque todos los jugadores tenemos una plantilla muy buena, todos los jugadores están preparados. Dificultad, pues lo que dices tú, máxima, jugar cada 2-3 días. Bueno, pues estamos dando con la tecla a ver si conseguimos el llegar a los partidos en las mejores condiciones posibles, tanto físicas y también muy importante tema mental, que si ganamos un partido que no nos relajemos para el siguiente, que si lo perdemos que mentalmente seamos fuertes y que sigamos, que en 2 o 3 días tenemos otro. Y bueno, al final la lectura positiva también que hacemos, que tanto a los jugadores como a los entrenadores lo que más nos gusta es competir. Por lo tanto, pues mira, cada 2-3 días a jugar, a disfrutar, a competir y a vivirlo intensamente.
Ara que parles de competir, d'aquestes ganes de competir, et pregunto pel Jordi. Jordi Bargalló encara no ha pogut disputar cap minut al Local Lliga després de la lesió en la Supercopa a Riazor. Com està? Amb quins tempos treballem?
Bueno, está en proceso. Ya tiene el alta médica. Lo que pasa que, bueno, tiene que empezar a entrenar. Y bueno, sinceramente no sabemos si llegará al partido de este fin de semana allí en Lleida. Pero siempre lo digo, hay que naturalizar las bajas, ¿vale? Uh-huh. La fuerza está en el equipo. Cierto es que Jordi es muy influyente en el juego. Hemos conseguido ser sólidos en defensa, encajar pocos goles. Estoy convencido que ahora con su llegada nos va a dar ese plus ofensivo que en momentos del juego tanto estamos necesitando.
I acabo amb una última pregunta, perquè en aquest inici de temporada hem vist jugar uns quants minuts a Pau Andreu. Mm. El coneixes bé, sí. De les categories inferiors de la selecció espanyola. Com l'estàs veient? Jugadoràs?
Sí. Yo le tengo, además, lógicamente somos profesionales, pero yo luego aparte le tengo especial cariño, estima, porque hemos vivido situaciones muy emocionantes y con mucha alegría. Bueno, pues está en el proceso. Nadie va a descubrir la calidad que tiene Pau. Está en el proceso. Hay que ir poco a poco, hay que cuidarle bien, ¿vale? Él cada vez va mejor, cada vez se va generando él mismo más seguridad en él. Más confianza, pero tampoco que se sienta muy presionado y con la obligación de demostrar. Mira, el otro día viendo el partido de por la tele de allí de Voltregá, el propio comentarista decía que iba a ser el relevo de Pau Bargalló. Sí. Pues estos comentarios, pues para mí no ayudan. Para mí no ayudan porque él es Pau Andreu, tiene 17 años, está comenzando su carrera, nadie duda de la calidad que tiene. Pero se tienen que dar muchos condicionantes para que pueda ser uno de los mejores jugadores del mundo en un futuro. Por lo tanto, pies en el suelo, pasito a paso, él podría ahora mismo, con el nivel que tiene, participar mucho más. Así de claro, te lo digo y de sincero te lo digo, en el equipo. Pienso que no es lo que le toca para no coja ese exceso de presión. Uh-huh. Por lo tanto, pasito a paso. Con calma, pero va dando pasos grandes y bueno, no sé si te fijaste el otro día en Voltregá, entró las dos partes, con mucha seguridad en él y la verdad que estamos muy contentos y la línea seguro que es ascendente.
Estem gaudint. Carlos, com sempre, un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Moltíssima sort diumenge i dijous que ve en l'estrena europea i fins la propera.
Muchas gracias a vosotros.
En qüestió de segons ens plantem a 9:15, tindrem aquest primer flash informatiu que ens explicarà com es lleva aquest matí de divendres a les nostres comarques. I després seguim amb la roda d'alcaldes, on avui conversem amb el batlle de Santa Oliva.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Les vendes de vi baixen un 15% i preocupen el sector, que es mira amb temor als possibles aranzels de Donald Trump. El sector del vi arrossega una crisi crònica que cada any compta amb nous ingredients. Així, si durant la pandèmia va ser el tancament de l'hostaleria i la caiguda de les exportacions, després va venir l'escalada de la inflació i també la sequera, entre altres problemes que han posat traves a la viticultura. El sector del vi no passa, doncs, pel seu millor moment, tal com ja vam apuntar fa uns dies, la barema de la DEO Penedès ha baixat un 16% respecte a l'any anterior, ja que la intensa sequera dels darrers 3 anys i l'afectació de diverses plagues han fet que recollin menys quilos que en altres campanyes. A més, el sector porta uns anys que cada cop ven menys. Ho explicava el director de la DEO Penedès, Francesc Olivella. Segons Olivella, el mercat a poc s'està acomodant a la baixa perquè no hi ha tant de vi en estoc, però esperen que l'any vinent sigui millor. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès es reafirma en el seu rebuig a la MAT. L'Ajuntament de la Bisbal manté la seva ferma oposició al projecte de la línia de molt alta tensió amb un nou decret d'alcaldia signat el passat 4 de novembre. El consistori ha tornat a informar negativament les sol·licituds de modificació de l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció del projecte, reiterant les al·legacions presentades el passat 18 d'agost. El projecte, que afecta les províncies de Saragossa, Terol, Tarragona i Barcelona, preveu la instal·lació de 27 torres d'alta tensió al municipi bisbalenc amb una potència total de 174 megawatts. 3 anys d'oposició constant. Des del 2021, l'Ajuntament ha mantingut una postura clara contra aquest projecte, que suposaria la instal·lació de torres de fins a 70 metres d'alçada i més de 9.800 metres de línia aèria al terme municipal. Al setembre del 2021, la ciutadania va donar suport a aquesta posició amb més de 450 al·legacions individuals. La DEO Penedès torna a Londres amb un sopar maridatge on reivindica les varietats autòctones i els vins ecològics. Seguint els objectius que marca el seu pla estratègic 2021-2030, la DEO Penedès celebrarà un sopar maridatge el proper 27 de novembre a l'espai gastronòmic Carousel de Londres. La denominació d'origen visita per segon any consecutiu la capital anglesa, seguint l'objectiu d'internacionalització dels vins penedès que marca el seu pla estratègic 2021-2030 i donar a conèixer l'excel·lència dels vins ecològics elaborats amb varietats autòctones, amb el Xarel·lo com a protagonista. La Master of Wine Sarah Jane Evans serà l'encarregada de conduir l'acte, on hi participaran una quarantena de professionals del sector vinícola del país. La potenciació del Xarel·lo i l'aposta per l'ecologisme amb la fita d'un raïm 100% ecològic al 2025 són les premisses que la DEO Penedès vol transmetre al públic professional anglès. I acabem parlant-vos de la projecció del documental Arqueòlegs de la Vinya a Olèrdola i la visita guiada aquest diumenge al matí dins del Mos Festival. El conjunt monumental d'Olèrdola acull de nou una de les projeccions del Festival Most i una de les activitats enoturístiques vinculades al certamen. Així, a 11:15 del matí d'aquest diumenge es podrà seguir de manera gratuïta la visita guiada Vinyes, Premses i Cellers de fa mil anys, la viticultura, la ciutat medieval d'Olèrdola. A continuació, s'ha programat la projecció d'Arqueòlegs de la Vinya, de Núria Repiso. Es tracta d'un documental que ens permet descobrir quina és la recerca sobre les varietats autòctones que impulsa l'Incavi. En acabar, s'oferirà un tast de vins del celler Amati Muntaner.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 10:15.
Penedès en xarxa.
Com cada 15 dies, els divendres d'aquesta hora parlem amb els diferents alcaldes i alcaldesses dels nostres municipis. Avui marxem fins al Baix Penedès, concretament a Santa Oliva, amb la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, tenim el Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva. Molt bon dia, Cristian, com estàs?
Molt bon dia, amb un plaer estar aquí amb tu.
Feia temps que no et teníem aquí al Penedès en xarxa i fa un any i mig que ets alcalde i m'agradaria saber una mica la valoració d'aquests primers 18 mesos.
Doncs la valoració és molt, molt positiva. La veritat és que estem molt, bueno, com a equip de govern estem molt satisfets de les actuacions que, bueno, que mica en mica anem fent. Sí que és veritat que segurament ens agradaria poder fer-les amb més celeritat, però l'administració pública té els seus procediments i els seus tempos tot i estar satisfets, sempre voldríem, no?, haver pogut fer una mica més. Però, com tu has dit, són 18 mesos, encara no estem ni a la meitat de la legislatura i hem fet forces actuacions. Estem una mica posant ordre, no?, en el sentit de veure, valorar on està l'Ajuntament i el municipi, i llavors, amb el camí que ens va fixar a les eleccions, seguir aquest camí per arribar als objectius marcats.
Dèiem una de les coses que sabem, no?, que l'administració pública és molt lenta. Aconseguies arribar com a alcalde després d'haver guanyat també les de fa 5 anys i mig, en aquest cas. Del programa electoral, hi ha fites que ja heu aconseguit dur a terme?
Doncs, del programa electoral, una de les coses que que ja hem iniciat és, per exemple, l'arranjament d'edificis municipals, d'equipaments, que és una cosa que també portàvem al programa, i en el qual aquest any i mig hem invertit prop de 300.000 euros ja, amb reparacions, amb inversions de millora de diferents espais. La veritat és que estem amb molts projectes en marxa, dels quals teníem el programa electoral. Per exemple, estem treballant amb el servei, conjuntament amb el Consell Comarcal, el servei, el posada en marxa del servei Bon Dia per la gent gran. Estem treballant en diferents projectes, no?, de la millora de la via pública. Ara destinarem més de 300.000 euros en el reasfaltament dels carrers que estan pitjors. Hem iniciat un programa de voreres, d'arranjament de voreres, que durant un any dues persones que tenim d'un pla d'ocupació estem destinant a arranjar les voreres més malmeses del municipi. I tenim això, no?, diferents projectes en marxa que volem que arribin a bon puerto, no?, que diuen.
Fa unes setmanes parlàvem de les ordenances que s'han anat modificant. En el cas de Santa Oliva s'han hagut de modificar sobretot la de residus?
Sí, en el cas de Santa Oliva el que es va fer és es va contractar una empresa perquè ens fes un estudi exhaustiu com bé sabeu, la llei europea diu que l'1 de gener del 2025 la ciutadania ha de pagar el cost total de recollida, no?, tot el tractament de residus. I llavors es va contractar una empresa perquè fes l'estudi. El resultat de l'estudi és que hi havia una desviació d'uns 32.000 euros i entre els ingressos i les despeses, i per tant el que hem fet és pujar la taxa un 12%, que això un habitatge normal i corrent suposa 12 euros l'any d'increment, són 6 euros al rebut. Uh-huh. I és l'increment que hem fet a tot, tant habitatges, hem fet lineal, 12, uh-huh, el 12%. I ara el que volem és l'any que ve, el 2025, durant el 2025, que una empresa també ens faci, una empresa experta, ens faci l'estudi per poder fer les bonificacions per generació. Aleshores, el sistema que ja ha implementat a Santa Oliva, del porta a porta, els contenidors tenen un xip que s'ha d'implementar com unes polseres que portaran els operaris que recullen les brosses, i aleshores podrem saber cada cubell, que en aquest cas és cada habitatge o negoci, si fa correctament el reciclatge, i llavors amb aquestes dades podrem implementar unes bonificacions cara al 2026.
Això està molt bé, de fet és una de les demandes, no?, de qui ho fa bé, no?, que pagui menys,
sí,
d'alguna manera.
Sí, així és.
Vosaltres vau fer una licitació en matèria de reciclatge de residus.
Sí.
En aquest cas, Santa Oliva s'ha lliurat de la crema que està afectant, no?, el Baix Penedès Interior amb la vaga, afortunadament, no?
Sí, sí, aquest contracte, aquesta licitació es va fer al març, farà 3 anys, l'anterior equip de govern va canviar el sistema, va optar per la recollida porta a porta, i per tant nosaltres, amb l'empresa que ens presta el servei, no hi ha cap problema.
Uh-huh. Canviem una mica i anem a parlar de pressupostos. És el moment, comencen a ser els moments, no?, de fer, de balanç, de veure què es vol fer de cara a l'any vinent. Vosaltres a Santa Oliva com els teniu?
Doncs la setmana passada els vam... L'equip de, bueno, la setmana, fa 2 setmanes, perdó. L'equip de govern ens vam reunir cada àrea, no?, amb les seves inversions o els seus projectes programats per l'any 2025, i per tant ens vam reunir, vam fer una mica de cada àrea, les prioritats, i llavors el tenim bastant enllestit. Ara falta algunes dades i algunes informacions que no disposem encara, però esperem que l'última setmana del mes d'aquest mes, de novembre, poder-ho passar pel ple i tenir els pressupostos aprovats en forma i temps a l'1 de gener.
Està molt bé. Algun projecte que sigui així significatiu que es pugui avançar?
Doncs els projectes que tenim pel 2025 és, per una banda, és continuar amb el que he comentat abans de la inversió a la via pública. Un projecte important és el de la millora de la xarxa d'aigua, que hem aconseguit una subvenció de l'ACA de 177.000 euros. També una subvenció de la Diputació de Tarragona, l'impuls d'IPTA, utilitzarem una part per sufragar una mica més d'import, i després amb recursos propis. I farem una inversió d'aproximadament uns 400.000 euros en millores de la xarxa d'aigua, ja que el rendiment és aproximadament el 53%. Per tant, hi ha molta pèrdua d'aigua i creiem que amb la situació que estem és important posar-nos a treballar en aquest aspecte. Després, inversions que volem i serveis que volem posar en marxa l'any que ve, el Cau de l'Òliva, per exemple, que és el local de joves, que durant aquest any el que hem fet és rehabilitar l'edifici amb allò que era més important de fer per poder obrir i que la gent estigui en bones condicions a l'espai, i esperem que la setmana que ve o l'altra, com a màxim, podem treure la licitació del servei, que llavors començarà el 2025. Uh-huh. Tenim un tema molt important, que és l'ampliació de l'escola, que no és pròpiament un tema municipal en el sentit d'intenció municipal, sinó que depenem també de la Generalitat. I el 2019 el conseller que hi havia aleshores d'Educació va dir que ens otorgaven l'ampliació, i des de llavors està una mica com tot encallat. Ara he demanat una reunió amb la consellera Esther Niubó d'Educació, i llavors per tractar de desencallar aquest tema, que creiem que no pot ser que una ampliació que ens diuen que sí, passin 5 anys i encara no tinguem l'ampliació feta. Per diferents temes, els projectes, sempre que els hi enviem, el Departament d'Educació és qui ha de donar el vistiplau, i sempre ens van dient que
diferents... Ara falta...
Ara falta un sostre que no sé què, ara falta l'altre que no sé quantos, els contraincendis. Llavors hem anat, mica en mica, complint tot el que diuen, però clar, el que nosaltres volem és que ens diguin ja a aquest projecte els hi falta això, 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 això s'hauria de canviar. I per tant, acabar d'una vegada el projecte, poder fer la licitació i la construcció, perquè clar, han passat ja 5 anys i encara estem aquí sense res. I per tant és una de les prioritats que tenim tant l'anterior equip de govern com nosaltres, que perquè sigui una realitat aquesta ampliació.
De fet, t'anava a preguntar com estava, perquè encara me'n recordo de quan va estar el Bargalló.
Sí, sí, el Bargalló va ser.
I encara, doncs, no es veu un moviment.
No. Per tant, no, per això que és una de les prioritats del municipi. Aquí no va de partits, no va de... O sigui, sigui qui sigui, tots estem d'acord a nivell municipal que l'ampliació era necessària, és necessària i serà necessària. I per tant, estem tots treballant per aconseguir que això que sigui una realitat, aquesta ampliació.
Parlaves del tema de sequera, parlaves d'aquest arranjament de la xarxa d'aigua. No sé si caldria fer autocrítica en aquest aspecte, perquè... De fet, mira, les canonades no durava vots.
Sí.
Era més aviat, no?, tirar pilotes, i ara, per fi, doncs, fer un pas endavant, no?, en aquest cas.
Sí. Bueno, jo crec que és també, no?, amb el pas del temps, al final també les mentalitats van canviant, i sí que és cert que la ciutadania, clar, si tu asfaltes un carrer, això es veu. Si tu canvies una tuberia d'aigua, no es veu. Llavors, sembla que sigui secundari, però, clar, hem de ser conscients que tenir unes bones infraestructures subterrànies, en aquest cas, quan més la xarxa d'aigua, és molt important pel municipi, perquè que es perdi a quasi el 50% de l'aigua és una cosa que no ens podem permetre, i que, per tant, és una de les nostres prioritats, la xarxa d'aigua, el manteniment i la millora, que amb això també vull aprofitar per explicar que, a part dels 500-600.000 euros que ens gastarem, que invertirem en la xarxa d'aigua, també estem treballant amb la licitació del nou contracte de l'aigua, perquè aquest any 2024 ha finalitzat, i una de les parts que hi haurà important serà la part d'inversió de la nova empresa, que sigui l'adjudicatària. Per tant, hi haurà un capítol important d'inversions de la xarxa d'aigua i de la millora.
Déu-n'hi-do. L'altre dia es va reunir la taula del Baix Penedès,
sí,
on tu hi vas ser present, i explica'ns una mica, perquè hi ha reivindicacions que són com de fa molts anys, oi?
Sí, sí, bueno, la veritat és que, bueno, aquesta taula el que es va decidir, no, són les, perquè el Baix Penedès té moltes necessitats, com tots sabem, però sí que és veritat que si tu demanes moltes, sempre hem de demanar-ho tot, però vull dir que ens hem de centrar, no, els esforços, perquè ja es va veure l'anterior legislatura que quan els alcaldes i alcaldesses i consellers, conselleres i tots els polítics, en aquest cas, no, anem a la una, és quan s'aconsegueixen les coses. I, per tant, jo crec que centrar-nos en uns temes que són molt importants per la comarca, doncs fa que podem aconseguir aquestes millores. Es va fer, per exemple, amb l'hospital, i l'hospital, l'ampliació serà una realitat. O sigui, ja és una cosa que hem d'estar a sobre perquè, bueno, perquè segueixin, no, els procediments que toquen i que s'arribi a aconseguir, no, l'ampliació de la infraestructura feta, però és una cosa que ja s'ha aconseguit. I, per tant, un dels temes que, bueno, que vam posar sobre la taula era això, unes prioritats com a comarca, i lluitem aquesta legislatura per aconseguir aquestes millores. Que, per exemple, una reivindicació històrica és la falta de Mossos d'Esquadra, i per tant és un dels punts que reivindicarem durant aquesta legislatura, que el Baix Penedès pugui tenir, que per la mitjana i pels, no, pels agents que tocarien per la població que tenim, ens tocaria quasi doblar els agents que tenim. Mm-hmm. Per tant, és una cosa de les més importants, crec, que hem de lluitar, i més, això és una apreciació d'alcalde d'Interior, dels municipis, tots els municipis, per suposat, han de tenir la cobertura dels Mossos, però jo crec que els municipis d'Interior que no tenim policies locals i municipals, bueno, aquesta falta de Mossos fa que tinguem, bueno, que tinguem unes problemàtiques que hem de subsanar, i que aquesta vinguda de nous Mossos d'Esquadra, espero i desitjo que puguin subsanar aquests conflictes que hi ha. A la nostra part, Santa Oliva, faig aquí un incís, estem treballant per la posada en marxa del servei de vigilants municipals o d'agents municipals, que seran, en el cas de Santa Oliva, tres persones que, bueno, que no seran policia municipal, però que podran intervindre i fins i tot multar, perquè seran funcionaris, o sigui, no podran...
Seran funcionaris de
carrera. Sí, seran funcionaris, primerament interins, però amb el temps, doncs, seran funcionaris de carrera, però tindran totes les... O sigui, podran... Si hi ha una persona incívica que llença una bossa d'escombraries al carrer, doncs se li podrà multar, un cotxe mal aparcat, o sigui, tindran la potestat per poder controlar tot el que és el trànsit, l'incivisme, o sigui, que serà... Bueno, nosaltres és un projecte que teníem al programa electoral i que estem, bueno, esperem que a principis d'any 2025 ja sigui una realitat.
És a dir, que és molt, hi ha molta celeritat en aquest procés.
Bueno, sí, nosaltres, com he dit al principi, l'administració pública té els seus tempos i a vegades ens agradaria anar més ràpid, i nosaltres aquest 2024 ja voldríem haver tingut el cos creat dels agents, però bueno, no ha pogut ser, estem treballant amb això. El ple de pressupostos també, un dels punts que volem afegir és l'aprovació del reglament del cos, que regularà tot, bueno, la manera d'intervenir, les funcions que tindrà i tot això, tot aquest tema més burocràtic. I llavors ja començarem amb el procés selectiu de les persones, el vehicle policial, bueno, tot, una mica tot el conjunt del servei.
Déu-n'hi-do. Parlem de matèria de seguretat, ja que n'hem parlat. Sí que és veritat que durant un temps hem vist com els feies una distinció entre municipis, els de la costa i els de l'interior. Els de la costa sembla que vulguin una caserna. Jo me'n recordo de sentir el conseller Bargalló, que deia que potser casernes no feien falta, sinó feia falta efectius. A Santa Oliva, com ho veieu? Teniu problemes en matèria de seguretat? És més d'incivisme?
A veure, darrerament sí que és veritat que hi ha hagut un repunt de robatoris. Des d'aquí també voldria fer una crida, perquè... parlant amb Mossos, perquè perquè tot i la falta d'efectius no vol dir que no facin una feina impecable. Nosaltres estem molt, molt contents amb la feina que realitzen, però clar, amb aquesta falta d'efectius fa que no puguin arribar a tot arreu, no? Però allà on hi ha un problema i intervenen, la veritat és que estem molt satisfets. Però sí que és veritat que aquí voldria dir que en el cas d'un robatori, l'important, el prioritari és la denúncia. Darrerament hi ha hagut, sobretot al barri de les Pedreres, una mica d'alerta social, alarma social, per l'augment dels robatoris, però realment les denúncies que hi ha hagut no han estat més de les que sempre hi han. Aleshores, clar, el que ens deien des de Mossos és l'important és que denunciïn, perquè clar, jo els hi demano més efectius, clar. Però em diuen és que els robatoris són els de sempre, que són importants, òbviament, però aquest repunt no està denunciat.
No.
Llavors jo sempre el que li demano als veïns i veïnes és que si els entren a robar a casa, sobretot que denunciïn. I dit això, a Santa Oliva, a part d'aquest repunt i això que comentava, sí que és veritat que els problemes que tenim més importants són d'incivisme. Uh-huh. Sobretot a l'estiu, motos que passen per la nit fent soroll, incívics que fan, no?, amb la música pels carrers i això, i bueno, són temes d'aquests de potser de sorolls o de llançar escombraries a qualsevol lloc. Són més aquests temes que no pròpiament delictes de robatoris o de...
O d'arma blanca,
sí,
no? Fins
exacte,
i tot que es parlava últimament molt.
Sí.
Anem a la part de la ciutadania perquè heu fet moltes consultes ciutadanes. No sé com ha respost la ciutadania en aquest aspecte.
Bueno, el que hem fet ha sigut, perquè estem treballant, la veritat és que, bueno, com deia, no?, que anem bastant per feina i tenim moltes ordenances que volem, estem treballant per regular tot allò que ara no ho està regulat i que crea inseguretat als veïns i veïnes per aquesta falta de regulació i a nosaltres una falta d'eines per poder actuar quan hi ha un problema, no? Llavors, clar, ara estem treballant amb la creació de l'ordenança de civisme i convivència.
Precisament una de les que estàvem parlant, no?, en matèria de seguretat d'alguna manera, no?
Que aquesta ordenança el que farà és regular tot allò. No es pot regular totes les situacions, no? Però en general, totes les situacions així més que es duen, que passen en el dia a dia del municipi i sorolls, diferents aspectes de la vida quotidiana, no?, dels veïns i veïnes i això, aquesta ordenança, a part d'unes maneres de comportar, també té unes sancions, que aquestes sancions seran les que podran, l'eina, no?, que deia, pels agents municipals, en aquest cas, per poder, qui no respecti aquesta ordenança, poder ser sancionat. Uh-huh. Sense aquesta ordenança, per exemple, no podríem sancionar, depèn quins comportaments que ara mateix considerem que són incívics,
clar,
però no tenim una ordenança per multar, llavors és necessària tenir-la per poder fer-ho. Qui ho faci bé no ha de tenir cap problema, perquè, òbviament, qui ho fa bé no serà multat, però aquella persona que és incívica, que no respecta a la resta de veïns i veïnes, doncs ha de ser sancionat, perquè viu en una comunitat i, per tant, ha de respectar els que té al costat. Després també estem treballant amb l'ordenança de terrasses de restauració per posar una mica d'ordre, no?, en totes les terrasses, que tot sigui una mica similar un tret de sortida, no?, de com ha de ser el mínim comú denominador de totes les terrasses, en aquest cas de restauració. També estem treballant amb l'ordenança reguladora de tinença d'animals de companyia, que amb la nova llei de benestar animal ha canviat tot i llavors estem creant aquesta ordenança que estigui ja sota el paraigües d'aquesta nova llei. L'ordenança de neteja de parcel·les i solars en zona urbana. Que ja ens trobem en molts casos que hi ha gent que té la parcel·la, sobresurten els arbres, els envies la carta,
no fan res,
i llavors ara el que hem començat a través d'un resquicio que tenim amb urbanisme, amb la llei d'urbanisme, que ens permet posar sancions, i llavors hem començat ara les primeres sancions, perquè clar, és el que deia, no?, que al final tu vius en una comunitat i tu has de respectar també els veïns, i el que no pot ser és que tu, per desídia, no?, que tinguis allà els arbres que ocupen tota la via pública, facis que els teus veïns no puguin passar per la vorera, per exemple. I llavors és una cosa que estem treballant. I després altres ordenances, com el registre d'entitats del municipi, que estava bastant desfasada, doncs també estem treballant. I bueno, una mica regulant, sí.
I les consultes ciutadanes, la ciutadania s'ha volcat o... Igual que veiem altres temes, com el tema de pressupostos participatius en altres llocs, no s'acaba d'implicar.
La veritat és que l'única que hem tingut alguna aportació ha sigut la de civisme i convivència. Uh-huh. La resta no... La gent, bueno, pregunta i de més, no? Però no acaba de participar. Uh-huh. És, amb aquesta de civisme i convivència és l'única que hem tingut alguna aportació.
No està malament.
No.
Ens queda un minut i mig aproximadament. No sé si vols comentar alguna cosa que ens haguem deixat o que vulguis matitzar, tot i que sempre diem que aquí al Penedès en Xarxa parlem de tots els municipis de l'interior, si donem molta importància, perquè feu moltes coses i moltes vegades, pel que sigui, doncs, no s'acaben de conèixer, però Ara és el teu moment, si vols.
Bueno, agrair-vos aquest espai, no? Perquè al final és una manera d'arribar també a la ciutadania i d'explicar, no? tot el que fem diàriament, que encara que a vegades, no? Sembla que, hosti, no s'acaba de veure. Doncs darrere hi ha una feina que, com he dit al principi, la burocràcia aquesta de l'administració fa que tot sigui més lent, però que estem treballant en aquests temes i que ja s'ha vist alguns moviments, no? Però que properament es veurà tota aquesta part, no? Burocràtica de treball es veurà reflexada amb diferents inversions, amb diferents activitats cap a la ciutadania.
Doncs, Cristian, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i a continuar treballant en la línia que ho esteu fent.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Gràcies. Extraordinari, estudiants extraordinaris, extraordinaris. Extraordinaris, estudiants extraordinaris, extraordinaris.
Acabarem aquesta primera hora amb una cançó que fa divendres, que fa cap de setmana, que fa festa. Extraordinaris, a càrrec dels Bemba Saoko.
Extraordinaris, podem ser extraordinaris, allò que val la pena, fem-ho necessari.
Admiro l'energia que et fa encendre els motors, admiro la fermesa quan em parles sense por.